Bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple ordinari de 21 de juliol de 2022, quan són les 19:22. Avui l'ordre del dia consta d'11 punts a la part resolutiva i de 9 punts a la part de control. El primer punt fa referència a l'acord d'aprovació de l'acte de la sessió del dia 31 de març. Donat que no hi heu tingut accés prou temps i que l'acte té moltes planes, si us sembla bé, podríem deixar la seva aprovació per la propera sessió plenària que fem.
S'agraeix.
I llavors doncs, farem les esmenes que convinguin, si és que se n'han de fer. El segon punt de l'ordre del dia fa referència a l'aprovació del calendari de festes locals per l'any 2023. Doncs, segons l'Estatut dels Treballadors i el Reial Decret que ho regula, que regula la jornada laboral, sabeu que cada any cal establir el calendari de festes locals per l'any següent, en aquest cas per l'any 2023. I és per això que es proposa en el ple l'adopció de l'acord que en el seu primer punt fa constar de proposar en concepte de festes laborals de caràcter local per l'any 2023 els dies 6 d'abril, que és dijous sant, i el 13 d'octubre. I el segon és comunicar aquesta resolució als serveis territorials de Girona del Departament d'Empresa i Ocupació. S'aprova?
S'aprova.
El tercer punt fa referència a la proposta d'acord d'aprovació de l'informe tècnic per tramitar l'expedient administratiu per la declaració de bé cultural d'interès local dels elements de l'aeròdrom republicà de Canet de la Tallada i sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà perquè faci la seva declaració de bé cultural d'interès local. Farem una mica de context d'aquest punt. I és que en els darrers anys doncs, l'Ajuntament de la Tallada ha estat treballant en la recerca, recuperació, conservació i posada en valor del seu patrimoni cultural i natural, i entre les accions que ha dut a terme ha estat, per exemple, senyalitzar la ruta de l'aeròdrom 318, així com els seus elements, doncs, per facilitar la seva interpretació i visita per part de totes aquelles persones doncs, que visiten aquesta zona. També s'ha editat una guia informativa de l'aeròdrom 318 on s'explica d'una manera resumida la història d'aquesta zona, d'aquesta base aèria, i s'han impulsat doncs, diverses visites guiades que s'ha de dir que tenen molt un èxit notori doncs, de visitants. Tot i això, doncs, s'ha vist i s'ha observat que alguns dels seus elements, no els refugis, però sí alguns dels seus elements, doncs, que es troben en un estat de degradació i que caldria dur a terme alguna acció. I la primera acció que es proposa doncs, l'Ajuntament de la Tallada és declarar els elements que en formen part com béns culturals d'interès local, això que normalment la gent anomena BECILS. I d'aquesta manera doncs, faríem el primer pas per fer aquesta declaració i posteriorment doncs, intentaríem dur a terme la consolidació d'aquests elements doncs, per no perdre'ls. En el cas dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants, la competència per dur a terme aquesta declaració de BECIL la té el ple del Consell Comarcal. I la declaració, perquè pugui ser declarat un element a un BECIL, doncs ha d'anar acompanyat doncs, d'un informe favorable redactat per un tècnic competent en la matèria. Llavors, posteriorment, quan s'ha dut a terme aquest pas que acabo d'esmentar, doncs s'ha de comunicar al Departament de Cultura perquè el Departament de Cultura en fa la inscripció al Catàleg de Patrimoni Cultural Català. Més o menys, d'una manera resumida, és els passos que cal fer. I per això, doncs, avui es proposa al ple del nostre Ajuntament iniciar l'expedient per la declaració dels elements de l'aeròdrom 318 com a béns culturals d'interès local i la seva inclusió en el catàleg de patrimoni cultural català, aprovar l'informe elaborat per l'equip tècnic del Museu de Suport Territorial del Baix Ter, que és el museu descentralitzat de la Mediterrània, per tal de poder tramitar l'expedient administratiu per declarar com a BECIL aquests elements de l'aeròdrom que hem esmentat. Cal obrir un període d'informació pública de 30 dies per tal que durant aquest termini es pugui examinar l'expedient i a presentar les al·legacions que es considerin oportunes, donar tràmit d'audiència a tots els interessats, és a dir, els titulars i posseïdors del bé, per tal d'incoar l'expedient i sol·licitar al Consell Comarcal del Baix Empordà la declaració de bé cultural d'interès local d'aquests elements utilitzant l'informe favorable elaborat per al tècnic competent que ha proporcionat el Museu de Suport Territorial del Baix Ter. S'aprova?
Abans de dir el nostre parer, s'agradaria saber si s'ha parlat amb els afectats i en cas de que algun d'ells no hi estigués d'acord, ens explicar una mica com funciona, què pot fer aquest interessat que no li agradaria, doncs d'alguna manera, no?, que li expropiés i no li diguessin que no pot cultivar perquè ha de...
No és una expropiació, Jordi.
Ja,
no és
ja,
una expropiació.
M'ho imagino, però no sabia dir-te com...
No,
el termini correcte.
La idea és que es conveniarà amb els propietaris...
Uh-huh. Un conveni, sí.
Es farà un conveni amb els propietaris. Els propietaris seran notificats, de fet la Roser els està notificant, no?,
o citant... No, a partir d'aquest...
A partir d'ara. Es notificaran,
posen la proposta.
Se'ls hi explicarà amb el tècnic el projecte i, en teoria, se'ls hi recordarà que és, com ho diríem, la seva responsabilitat mantenir aquests elements amb un correcte estat de conservació. Llavors, si fan el conveni amb l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna manera, l'Ajuntament assumeix aquesta responsabilitat de mantenir en correcte estat de manteniment, no de fer obres noves ni res que...
De neteja...
No, i si podem... Perquè
allà on hi ha un búnquer o una runa. Però el que era la pista...
El refugi... No, les pistes no hi entren.
És només les construccions, no?
I bàsicament els refugis estan molt ben conservats. L'única cosa que s'ha de fer amb els refugis és netejar, desbrossar...
Sí, amb el Glòria es veu que han quedat fatal, no?
Algun que sempre rep, però els que no estan com han estat,
sí,
sempre.
Si algun té fang, treure-li el fang, deixar-lo una mica, etc.
Treure els esbarzers i tot això.
Però el reste del camp que tingui un propietari no queda afectat.
Perquè de fet quan una propietat d'aquest tipus entra a formar part del patrimoni i del catàleg del patrimoni, perquè és diferent que formi part del catàleg a que no formi part del catàleg. Quan forma part del catàleg, tinc entès que aleshores és l'Ajuntament qui gestiona aquest patrimoni.
Perquè s'ha arribat a aquest acord.
Exacte. Mentre que si no forma part del catàleg, aleshores qui ho gestiona és el mateix propietari, oi? És això.
I el propietari...
O sigui, que aquí en aquest cas el que s'està movent és perquè sigui l'Ajuntament.
Primer, fer la declaració de bé cultural d'interès local, és a dir, donar-li aquest reconeixement. I el següent pas és, donat que es troben en propietat privada, doncs arribar a aquest acord entre el propietari i l'Ajuntament, i l'Ajuntament assumirà aquest manteniment i mirar de tenir-lo en bon estat, i a través del conveni també es regula doncs que l'Ajuntament pugui demanar subvencions, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja té d'alguna manera cedit que si no l'Ajuntament no pot demanar per actuar a casa d'un altre, no? Per demanar subvencions, sigui la que es convoqui, perquè la Diputació de Girona en convoca de patrimoni, la Generalitat de Catalunya també en convoca, s'haurà de veure on convé més, allà on es cediu més, per consolidar aquests edificis, no els refugis, perquè els refugis estan forts i són sòlids, però el taller, aquests altres...
Doncs, aquests que estan ruïnosos, que,
exacte,
se poden reconstruir o quedaran com a runa?
Nosaltres aspirem a consolidar-los que no caiguin.
Que no caiguin, més.
Però reconstruir, no, perquè després la secretària interventora sempre ens recorda que assumim uns manteniments que cada vegada ens comprometen a més. És a dir, nosaltres tenim uns elements històrics que volem conservar, que han arribat als nostres dies d'aquesta manera i no volem que caiguin. Ara, tampoc volem fer que cadascuna d'aquestes construccions esdevingui un museu, per dir-ho d'alguna manera, o un edifici allà tancat. Hi han diferents llocs, no en el cas de que siguin aeròdroms, sinó d'altres tipus de construccions que tenen valor patrimonial, que han seguit aquest exemple. És a dir, ara han arribat fins als nostres dies d'aquesta manera, els consolidem i que no ens caiguin. I posem plafons informatius, posem codis QR, fem visites d'aquestes, que tot el que vulguis, però allà no es tracta de reconstruir com era el taller, per exemple.
Clar, i suposo que també amb els propietaris se'ls informarà de les condicions que se'ls demanen amb ells.
De
que també se'ls demanen unes condicions, tot i que són propietats privades, però que no podran fer en un marge d'uns espais, fer segons què, suposo, no? I això se'ls informarà.
Vindrà el dia que acordem de fer la reunió amb els parts interessades, diguem-ho d'aquesta manera, vindran els tècnics del Museu de la Mediterrània i es parlarà de tot. Hi haurà la secretària també per al tema del conveni i es parlarà de tot.
Hem vist una mica per sobre, perquè és extens i vam ser coneixedors fa dos dies, no?, amb la comissió informativa. Hem vist l'informe i l'únic que no em quedava clar era si aquells marcatges de la pista que es veuen s'han de preservar així, perquè clar, això limita a poder sembrar, etc. I el pas de la gent
i les pomeres,
vull dir, allò causava...
No, la idea, allà ho han senyalitzat perquè han marcat tots els elements que formen part de l'aeròdrom. Però allò, la idea serà, no ho sé, ni amb quina,
ni amb quin
tipus d'ajuda haurem de gestionar-ho, doncs fer això, és a dir, bueno, si és, depèn de què es concedeix virtualment.
Ja, bueno, per què no?
Es podria fer, però no? És
home,
tot anar caminant.
També així el local de Canet doncs, serà un centre interpretatiu de debò.
Ho és.
Bueno, ja he dit de debò, perquè ha estat molts anys que no ha fet, bueno, molts anys, els anys que porta construït.
Les, com es diu, no et pensis,
no sé si són
Jordi,
tres,
l'historiador que ens ha engrescat i que ens ajuda moltíssim a tirar aquest projecte endavant, ha vingut almenys quatre vegades a fer xerrades en allà,
Sí, però jo em referia al propi local, que tingui...
vols dir material.
Clar,
que tingui material, d'acord. No t'havia entès el que volies dir.
No, ja sé que s'han fet inclús trobades amb els ciutadans per explicar-los,
sí,
i que ha vingut aquest senyor. Estem assabentats d'això. Però em referia al local en si, no?
A tenir material.
Que tingui material ja explicatiu, que en un moment donat pugui venir un col·legi, t'obres la porta i ja està tot muntat, perquè
sí,
m'entenguis.
Sí,
no?
Sí.
Molt bé, doncs sí, ho celebrem i ja ho provem.
Però a poc a poc, doncs s'aprova,
sí,
per unanimitat. El quart punt fa referència a la proposta d'aprovació de la renovació del conveni amb el Servei Català de Trànsit en matèria de sancions. Bé, com tothom sap, doncs l'Ajuntament de la Tallada no disposa de policia municipal. Està a la pàgina 7, aquest punt. Doncs, i això que deia, doncs tothom ho sap, l'Ajuntament de la Tallada no tenim policia municipal. I és per això que l'any 2018, el 26 d'octubre, el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de la Tallada varen subscriure un conveni de col·laboració sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació a les vies urbanes. I un dels punts o un dels pactes d'aquest conveni establia una vigència de 4 anys des del moment de la seva signatura, preveient que en qualsevol moment abans no acabés aquest termini, les parts podien acordar de forma unànima una pròrroga per un període de 4 anys addicionals, és a dir, anar fent pròrrogues de 4 anys en 4 anys, sempre i quan no caduqués aquell conveni. Doncs, per això, avui es proposa al ple adoptar els següents acords. El primer punt, prorrogar la vigència del conveni de col·laboració subscrit entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de la Tallada sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes per un període addicional de 4 anys a partir del 26 d'octubre de 2022 fins al 26 d'octubre de 2026. I el segon punt seria notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit. S'aprova?
S'aprova.
Potser podríem recordar aquí el que vam parlar nosaltres en el, durant la preparació d'aquesta sessió, que qualsevol veí o veïna doncs pot trucar a Mossos, que bé, ara en tot cas s'ha de trucar al 112, sí. Per tot tipus d'emergències, en cas de que hi hagués bé, doncs, algun problema d'aquest tipus, no? Que estigués contemplat en aquest conveni, que estigués relacionat amb trànsit. El cinquè punt fa referència a la proposta d'acord d'aprovació inicial del projecte implantació de telelectura, comptadors divisionaris al terme municipal de la Tallada d'Empordà. Aquí també començaré fent una mica de context del perquè d'aquest projecte. Aquest ajuntament, doncs, seguint el seu compromís amb la millora de l'eficiència de l'utilització de l'aigua en les xarxes de distribució, l'any 2020 va sol·licitar la redacció d'un projecte, doncs justament d'aquest, no? Que hem llegit el seu títol, implantació de la telelectura i comptadors divisionaris pel municipi de la Tallada d'Empordà. I es tracta d'un projecte de digitalització que ens ha de permetre conèixer d'una manera ràpida els consums de les cases i també per trams en tota la xarxa, perquè el que sí tenim clar és que només podem millorar allò que mesurem, d'allò que tenim dades. I per tant, el projecte en qüestió representarà una millor gestió de l'aigua i un estalvi, ja que es podrà mitigar l'efecte de les pèrdues a la xarxa i ens alinearem així amb els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU, en general amb tots, però en especial amb el 6 i amb el 13. El projecte va ser redactat per l'enginyeria BTF amb un pressupost d'execució de 109.901 amb 14 euros. S'espera que aviat surti una convocatòria del Fons Generation, que se li diu de línia blava, que s'escaurà amb justament la digitalització de les xarxes d'aigua. I per altres convocatòries que hi havien hagut, se sap que al ser un projecte de concurrència competitiva, si es tenia el projecte aprovat, doncs ja tenies una puntuació addicional. Donat que el que dic que serà de concurrència competitiva, doncs mirem de sumar tots aquells punts que sigui possible. I és per això doncs, que portem a ple avui els següents acords. No? Aprovar inicialment el projecte, declarar la seva utilitat pública de l'execució com a obra municipal ordinària, sotmetre el projecte a informació pública per a un període de 30 dies a fi i efecte de que totes les parts interessades puguin presentar les al·legacions i reclamacions que creguin oportunes i publicar l'aprovació definitiva quan això s'escaigui i finalment facultar l'alcaldessa per a l'execució de les actes que siguin necessàries per a la tramitació de la proposta. S'aprova?
S'aprova.
El sisè punt és la proposta d'aprovació inicial del projecte pavimentació i adequació de la xarxa de sanejament i pluvials dels carrers Tramuntana, Major, Jaume Lloberes i Maria del poble de la Tallada d'Empordà, del nostre municipi. aquest projecte també ho hem comentat amb les sessions de preparació i fins i tot amb plens anteriors, perquè ha anat seguint el seu procediment administratiu. I només recordar doncs, que correspon a la línia d'inversions del POS que tenim assignat oficialment per l'any 2024, que ha estat redactat per l'enginyeria Techplan, que té força experiència en aquest tipus d'obres. El cost de l'obra és de 578.494,54 €, i arribat en aquest punt, doncs avui portem o proposem en el ple l'adopció dels següents acords, que veureu que són els mateixos que en el punt anterior, és a dir, aprovar inicialment el projecte, declarar la seva utilitat pública, sotmetre el projecte a informació pública durant un període de 30 dies perquè es puguin fer totes les al·legacions que es creguin oportunes, publicar, si s'escau, l'aprovació definitiva i facultar l'alcaldessa per a l'execució dels actes que siguin necessaris per a la tramitació d'aquesta proposta. S'aprova?
S'aprova. Faltava saber el cost del projecte.
No, ja ens el va dir. 14.000.
14.000.
A l'estudi, no?
Ah, el projecte no, executiu. No, menys. 7.000 i pico.
Jo m'ho vaig apuntar entre 9 i 12. I
potser podria haver fet curta, jo. Però em sembla que era...
Ara us ho he dit.
Sí.
Aneu fent altre punt. Al final, si voleu, a precs i preguntes, us ho comento. Vale?
D'acord.
Ho apuntem, eh?
Sí.
El cost del projecte. Del projecte executiu.
Sí.
El vuitè punt és la proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 3/2022, que fa referència a habilitacions.
Ha saltat el setè.
Ai, perdó. Perdó. El set. L'apuntar-me m'he perdut. La proposta d'acord d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2021. Aquest punt fa referència al que ja va aprovar la Comissió de Comptes inicialment del Compte General de l'exercici 2021. Ha estat exposició pública i no hi ha hagut al·legacions. I avui el que fem és portar a ple l'adopció de l'acord d'aprovar definitivament el Compte General corresponent a l'any 2021 i retre els esmentats comptes de la corporació esdevinguts com a resultat de l'exercici econòmic del 2021 a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que determinen els articles mencionats a la part expositiva que jo no he llegit, però que si voleu els recuperem. Okay. Però vull dir que és una informació okay. extraordinàriament tècnica.
Ja la tenim.
Aquesta. S'aprova?
S'aprova.
Ara sí, doncs el punt vuitè, que és la proposta d'aprovació de la modificació de crèdit 3/2022, per habilitacions i suplements de crèdit. Ho vam comentar a la reunió de preparació del ple, però ens trobem que davant de l'existència de despeses que no podem demorar fins a l'exercici vinent, per les quals el crèdit que havíem consignat en el nostre pressupost de la corporació és o per una banda insuficient o per l'altra no existeix, i tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb romanent de tresoreria respecte de despeses generals de l'exercici 2021, el que es proposa en el ple de l'Ajuntament és l'adopció dels següents acords. El primer és aprovar l'expedient de modificació de crèdits 3/2022 en la modalitat d'habilitacions i suplements de crèdit, d'acord amb el detall que figura en aquestes taules, de manera que els suplements fan referència a partides que sí que existeixen, però que el crèdit consignat és insuficient. Teniu el detall a la vostra disposició, però el total de suplements puja a 100.326,10 €. I pel que fa a les habilitacions, en aquest cas correspon a partides que no estaven creades i que per tant s'han de crear, no existia la partida, i per això la creem. L'habilitació és de 9.000 € i aquesta fa referència a l'adquisició d'un terreny que té una superfície de 2.529 metres quadrats, corresponent al polígon 3 i parcel·la 228, i que es troba situada en el sentit de la tallada cap a Tor, doncs a l'entrada del poble de Tor. I la idea de l'adquisició d'aquest terreny és per fer-hi equipaments municipals. En aquest moment no tenim una idea concreta, però pensem que és una oportunitat d'adquirir un terreny que serà convertit en equipament municipal i que podrà doncs, fer-s'hi tot allò que convingui, sobretot pensant que també pot ser l'inici o el final de la Via Verda, depèn del sentit que un ho agafi. De manera que el total entre habilitacions i suplements de crèdit és de 109.326,10 €. I el segon punt, és a dir, el primer punt és aprovar l'expedient de la modificació i el segon és exposar aquest expedient al públic doncs, mitjançant els anuncis que pertoquin i en cas de que hi hagin al·legacions o reclamacions, doncs resoldre-les. S'aprova?
No. Espera, aquí n'hi ha partides que estem d'acord i altres que no, com la votació és en general, doncs la nostra posició és votar-ho i també volem fer palès que aquesta adquisició entenem que és una oportunitat, però veiem que triplica el cost que seria raonable pels metres quadrats d'un terreny rústic. Per tant, no podem estar d'acord. Creiem que ara mateix el preu no és correcte en el nostre parer. Per tant, demanem que es porti a votació.
Molt bé. No discutirem la qüestió del preu. Ja ho sabeu que sempre és llei d'oferta i demanda quan hi ha una compra i una venda. Però en tot cas queda manifesta la vostra posició. Per tant...
Perdó, ha quedat un tema
sí.
Que us vam demanar a la comissió informativa que ens expliquéssiu i no sé si ho farà l'alcaldessa al final o no, però aquí n'hi ha prop de 2.200 € de treballs en resoldre la incidència del manganès a Canet.
Sí.
Em vas dir, després ho parlarem, sí. Però al final va quedar... Sense parlar, suposo que ho tens previst
amb altra... informacions d'alcaldia, si us sembla bé.
Perfecte.
Ho tinc previst en aquell punt, però també ho puc avançar, si us ho
creieu
més.
No és pas que estiguem en contra, sabem que Canet ha tingut un problema i suposem que és de sentit comú les accions que ha pres a l'equip de govern, però que volíem deixar clar que no teníem el coneixement.
Doncs bé. D'acord, doncs hem de votar. Vots a favor... 4
vots a favor,
vots en contra.
En contra o abstenció?
En contra.
2 en contra i 4 a favor. No s'aprova, per majoria.
El punt 9 fa referència a la proposta de l'alcaldia presidència de resolució de la discrepància sobre la insuficiència de crèdit en relació a les factures en fase d'operació pendent d'assignació de l'expedient doncs 2022 que acaba amb 557. També, com es va informar a la sessió de preparació del ple i podeu veure la documentació que teniu a la vostra disposició, doncs han entrat una sèrie de factures que no les podem comptabilitzar en la partida corresponent perquè hi ha una insuficiència de crèdit. Per això la interventora ha obert una discrepància que el ple pot aixecar mitjançant el reparament i d'aquesta manera es podran pagar les factures als nostres proveïdors. Si mireu una mica el llistat o el detall, veureu que la majoria d'elles corresponen a factures d'energia, de llum i d'aigua i que ja queden incorporades a la modificació de crèdit que hem comentat en el punt anterior. També aprofito per dir aquí, que potser ho havia d'haver dit en el punt anterior, és que la modificació és una previsió de les despeses. S'ha fet un estudi econòmic detallat d'entre el que s'ha gastat, diguéssim, aquesta primera part de l'any i mirar com es proveeix de crèdit suficient entre ara i final d'any. Això no vol dir que totes les partides s'hagin d'exaurir. Si queda crèdit en aquestes partides, doncs aquestes partides Llavors, aquest crèdit passarà a romanent de tresoreria. Per tant, reprenent el fil del que estàvem ara, són despeses que considerem inajornables per a subministres i o serveis necessaris per al funcionament normal de l'Ajuntament i del servei que aquest presta, i per això es porta o es proposa al ple l'adopció del següent acord: resoldre la discrepància entre l'òrgan interventor i la Junta de Govern local com a òrgan de gestió en el sentit d'aixecar el reparament, atès que les despeses són inajornables, i segon, aprovar la relació de factures que es troben en fase d'operacions pendents d'aplicar, anteriorment detallada, i tramitar-ne el seu pagament, tot i la insuficiència de crèdit. S'aprova?
A veure, aquí entenem que això està dintre dels 100 i escaig mil euros de l'anterior, del 109, però els que aquí es detallen, un vot de confiança per lo dels treballs de l'aigua, que entenem que hauran estat correctes, per tant no tenim res a dir, s'aprova.
S'aprova, doncs. El punt desè és la proposta al ple d'anomenament de la jutgessa de pau substituta del municipi de la Tallada d'Empordà. Doncs, com es va informar també en la reunió de preparació del ple i com ja també havíem tractat en sessions plenàries anteriors, perquè també tot té el seu procediment administratiu, doncs, arribats en el punt a què ens trobem ara d'aquest procediment administratiu, portem a ple doncs els acords que teniu aquí a la vostra disposició, i que és el primer: proposar a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament per al càrrec de jutgessa de pau substituta de la senyora Caterina Vilamitjana Pujol. Segon, remetre el certificat d'aquest acord a la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per al nomenament del càrrec proposat, adjuntant còpia del currículum de la senyora Vilamitjana, una còpia del seu DNI i una fotocòpia del butlletí oficial de la província en el que es va publicar l'edicte de la convocatòria de la plaça. I tercer, notificar aquest present acord a la senyora Vilamitjana per al seu coneixement. S'aprova?
S'aprova.
A l'11è punt és la moció de suport als jutjats de pau. El projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia, que està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges o jutgesses de pau. I davant d'aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l'adopció d'aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges i jutgesses de pau, si més no a Catalunya. A Catalunya, jutges i jutgesses de pau són un instrument de la justícia que, amb un marcat caràcter tradicional i molt propis del nostre país, han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i eficàcia a la resolució dels conflictes. Actualment, els jutjats de pau són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen alhora un model de justícia molt propi de Catalunya, és essencial per la seva proximitat i el servei de la gent, ja que jutges i jutgesses de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la mediació. Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits civil, penal i de registre civil. La figura del jutge i la jutgessa de pau és l'única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és escollida pel ple municipal que representa la voluntat popular i gaudeix per això d'una major confiança i respecte dels veïns i veïnes. Per aquest motiu, els jutges i jutgesses de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats. L'eliminació dels jutges i les jutgesses de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, per tant, una laminació de l'autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. Ens trobem, doncs, amb un nou intent d'uniformització del govern espanyol, un atac directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient i que ignora l'opinió dels municipis. És per tot això que el grup municipal de veïns proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar el seu suport a la tasca que realitzen jutges i jutgesses i jutjats de pau de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones a la resolució dels conflictes. Segon, instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges i les jutgesses de pau i mantenir a Catalunya les seves funcions. Tercer, comunicar l'adopció d'aquests acords al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència. S'aprova?
S'aprova.
Entrem ara, perdoneu, a la part de control i el primer punt, el 12è, de l'ordre del dia és donar compte al ple de les resolucions d'alcaldia dictades entre el 28 de març de 2022 i el 18 de juliol de 2022, és a dir, dels decrets 66 fins al 162. No sé si teniu alguna qüestió referida a aquests decrets que vulgueu comentar.
Bueno, els hem vist tots i després a precs i preguntes farem un prec.
Molt bé. El punt 13 és també donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local adoptat per delegació de competències del ple d'adjudicació del contracte de construcció de l'edifici la pèrgola de Maranyà. El ple té delegada aquesta competència a la Junta de Govern, però avui aquesta s'informa a tots els regidors i regidores en sessió plenària. Com es va informar a la sessió de preparació del ple i també com teniu la informació a la vostra disposició, doncs es va dur a terme l'adjudicació del contracte el dia 5 de juliol, després de tot el procediment administratiu doncs que teniu i que queda reflectit en totes les actes que hi consten. Però de manera resumida podem dir que només es va presentar una empresa a la licitació, que aquesta empresa era apta per la seva contractació i que ha acreditat solvència tècnica i econòmica, que preveiem firmar el contracte molt aviat i fer l'acte de replanteig l'última setmana d'agost per poder iniciar així les obres al setembre. També dic que es va tenir una trobada, una reunió amb els veïns i veïnes de Maranyà i que ja estan assabentats d'aquest procediment. Recordar que l'obra es va licitar per un valor de 127.000 euros, que s'ha adjudicat per 114.118,38 euros i que serà finançada per la línia de petits municipis de Puosc, que tenia un pressupost de 120.000 euros. El ple es dona per assabentat?
Ens donem per assabentats.
El punt 14 fa referència a donar comptes de l'acord de Junta de Govern Local adoptat per delegació de competències del ple d'adjudicació del contracte mixt de subministrament, obra i serveis de gestió energètica i manteniment amb garantia total, inclosa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior del municipi de La Tallada. Aquest punt també l'hem anat tractant en diferents sessions. El vàrem repassar a la sessió preparatòria del ple i dir doncs, també que en tota aquesta informació que tenim doncs, hi ha les diferents actes que van recollint els diferents passos del procediment administratiu, però també de manera resumida dic que es va atorgar a l'empresa Etra Bonal per una durada de 5 anys. I després, potser en la part més final de la documentació que nosaltres tenim, doncs hi ha una sèrie d'acords o una sèrie de punts resumits en una taula, doncs que potser és allà on es resumeix més la informació i en la qual doncs, surt aquest valor de 109.656,46 € de prestacions, no? Inclòs l'IVA, amb aquest valor que he llegit. I en aquí doncs, potser el que també podríem dir és que en la part d'inversions ve finançada per el POSC de petits municipis, que també hi havia una part, i també per la subvenció que tenim amb la Diputació de Girona. El ple es dona per assabentat?
Sí.
El punt 15 és donar comptes també de la Junta de Govern Local de l'acord de delegació de competències del ple sobre la sol·licitud de la subvenció per a càrrecs electes de l'exercici 2022. Bàsicament, de manera molt planera, és que s'ha sol·licitat la subvenció per a càrrecs electes per l'exercici 2022 que s'utilitza per abonar les retribucions a l'alcaldessa en tant que té una dedicació parcial a l'Ajuntament de la Tallada del 75%. El ple es dona per assabentat?
Sí.
El punt 16 és donar compte al ple de l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i estabilitat financera corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l'exercici 2022. Aquest punt doncs, també el vàrem comentar. Es tracta d'una informació molt tècnica, però vaja, aquí potser el que s'entén més és que a dia d'avui aquest Ajuntament no té cap deute viu. I si m'ho permeteu doncs ho lligo ja amb el següent punt, no? Que és de donar compte també de donar compte del que correspon al període mig de pagament, la morositat i reconeixement d'obligacions, i que podem dir de manera resumida que el període mig de pagament del nostre consistori és de 8 dies. El ple es dona per assabentat?
Sí,
d'aquest punt i del següent, i de l'anterior?
Sí, sí.
El punt 18 feia referència a assumptes fora de l'ordre del dia. Sabeu que s'hi ha d'incloure, però no en tenim. D'assumptes fora de l'ordre del dia.
Ha saltat el 17.
Sí. Ostres, avui vaig desorientada, sí. No, és el que et us he dit d'avui dies. Són els dos que he enllaçat.
Sí, sí.
No, ja podria ser. Avui
raó,
una vegada passi dues, ja podré massa.
Amb el collons de saber art, això...
Ah, no ho veieu bé.
No estaves enllaçant.
No es veu bé.
16 amb el...
És
que està 16...
El 16 amb el 17.
Sí, però és que està duplicat. 16.0, 16.0. Per això.
Ah, val, jo aquí sí que el tinc ben posat.
Per aquí el...
Però en tot cas esteu d'acord que és això que hem dit?
Sí, sí. A més, vull dir, ho vam repassar a la comissió.
Sí.
Ara canvia l'altre.
Val. I això que dèiem, no hi ha assumptes fora de l'ordre del dia i per tant començaríem les informacions d'alcaldia. Informar doncs, que s'han resolt algunes subvencions. Si ho recordeu, en l'anterior ple havíem parlat de que s'havia demanat una subvenció a la Diputació de Girona a l'àrea d'esports per millorar equipaments esportius corresponent o una sala que li havien posat de nom Activat, que justament és la sala que tenim aquí dalt, en el primer pis, a l'altre costat d'escala. Bé, la subvenció s'ha resolt i han atorgat un valor de 2.400 euros, però que per poder rebre aquests 2.400 euros cal una inversió de 9.310,74. Bàsicament és acondicionar la sala i canviar una mica l'accés. S'hi faria com un passadís que portaria, ja ho teniu present, en aquell despatxet petit que hi ha a mà esquerra, s'hauria de fer el passadís i s'hauria d'acondicionar. Però donat que la subvenció és pràcticament només del 25% de la inversió que s'ha de fer, en aquests moments estem indecisos a veure ben bé què es farà. Que pot ser que al final decidim que no, que es renuncia en aquesta subvenció, o amb finançament propi es fa un s'arregla, per exemple, el terra. Hem d'acabar-ho de pensar, i en tot cas, si es renunciés, doncs seria perquè es tornaria a demanar l'any que ve, a l'espera de que la dotació econòmica, o és a dir, que el percentatge de cofinançament que hi hauria de posar l'Ajuntament fos menor, perquè aquí ho he fet números de pressa, no? Però quasi bé el 75% ha d'anar cofinançat per l'Ajuntament. Per tant, la situació és aquesta de la sala Activa. Després hi ha hagut la resolució del Fons de Cooperació Extraordinari. Aquest Fons de Cooperació Extraordinari està dotat amb 21.663,90 euros, que podia anar dedicat a despesa corrent o bé a inversió, i vam considerar que, donat que la inversió que volem fer en el parc de Tor inicialment tenia un cost i després finalment aquest cost és superior, aproximadament passava de 60 a 80 mil euros, es va sol·licitar que aquest fons extraordinari anés per cofinançar aquest parc de Tor, és a dir, que el parc de Tor també tindria una subvenció associada a l'obra. També hem de tenir en compte que encara s'ha de licitar aquesta obra, i per tant, bé, si hem tingut baixa amb la pèrgola de Maranyà, potser també tindrem una mica de baixa amb aquesta construcció. També volia...
No, deia que és diferent.
Sí. És diferent.
És un tipus de construcció molt diferent.
Sí, però
una
bé...
és una estructura, i un estructurista en un moment donat amb baixa de feina pot fer-ho ràpid, i una altra ja...
En tot cas és una possibilitat, no?
Sí,
és una possibilitat que hi ha, veurem. Llavors, pel que fa a la situació del parc de Tor i la rehabilitació del cementiri, també han continuat el seu procediment administratiu. Han acabat l'exposició pública sense que hi hagi hagut al·legacions, i per tant entraran ja en període de... amb el següent pas, que és la licitació. Pel que fa a la via verda entre els pobles de La Tallada i Tor, o de Tor i La Tallada, s'ha dut a terme l'estudi de les valoracions per fer les expropiacions, que s'ha compartit aquesta informació amb la Diputació de Girona, que també hem dit que sempre ho anem treballant de la mà dels tècnics de la Diputació de Girona, i el següent pas serà ja realitzar una reunió amb la tècnica de la Diputació, que és la senyora Marta Forroy, que porta aquests temes, i els propietaris de les finques afectades i l'Ajuntament, per fer aquesta proposta d'expropiació. I una vegada s'hagin fet les expropiacions, llavors tenim un acord amb el Consorci de les Vies Verdes per establir un conveni entre l'Ajuntament de La Tallada i el Consorci, i ens descarregaran una mica de la part administrativa, és a dir, ens ajudaran i gestionaran el que és la licitació i l'execució de l'obra, en aquest moment, quan arribi el moment. Es farà això. També dir-vos que s'ha incorporat un brigada a través d'un pla d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Empordà. El brigada en qüestió, aquesta persona es diu David Palma i té categoria d'oficial, i que ja s'ha incorporat. En aquests moments la feina que està duent a terme doncs és de suport a la brigada que nosaltres ja tenim a l'Ajuntament, perquè ara a l'estiu quedem doncs, col·lapsats de, o queden col·lapsats de feina, no? Entre tallar herbes, els casals, les festes majors, el funcionament normal de l'Ajuntament, els concerts, etc. Però la idea és que a partir de setembre faci sobretot neteja viària, com a mínim 3 dels 5 dies a la setmana, a veure si podem aconseguir que els nostres carrers doncs, estiguin una mica més nets. Informar també doncs, que s'està duent a terme, lligat amb l'aeròdrom republicà, doncs, un camp de treball mitjançant una associació que es diu Ignia, que és l'associació, és la que ho gestiona, però el camp del treball ho estan duent a compte, ho estan realitzant 24 joves que tenen una edat entre 14 i 17 anys i que és un projecte que compartim amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. I el que fan és, a part de fer aquesta neteja, tenim fotos que després podem ensenyar-vos i fins i tot alguns vídeos que ens fan arribar cada dia. Estan fent neteja dels refugis, és a dir, estan traient les herbes, estan netejant la terra que hi havia a dins, però alhora, com que treballen per grups, estan fent un exercici de recuperació de la memòria històrica entrevistant a persones grans i que, si tot va bé, el dia 28 de juliol exposaran el treball que han fet en el Museu de la Mediterrània, perquè al final des de l'Ajuntament es va contactar també amb el museu, a part de nosaltres, i per tant és molt col·legiat. I tot plegat està dirigit per l'Aleix Guàrdia, la persona, l'historiador que està dirigint les tasques que s'han de fer i com s'han de fer.
Has dit el 22, el 28 de juliol.
El dia 28 de juliol, si no hi ha cap canvi, és el dia que es farà la presentació. També informar que s'han fet trobades entre l'Ajuntament i els veïns i veïnes de Tor, de la Tallada de Canet i Maranyà, en les quals doncs, totes les reunions han seguit el mateix esquema. A la primera part, l'alcaldessa ha explicat les actuacions que s'han dut a terme per part de l'Ajuntament fins a dia d'avui, de manera general en el municipi, però fent èmfasi també en aquelles que s'han fet en cadascun dels pobles en particular. I la segona part de la reunió doncs, s'ha cedit la paraula als veïns i veïnes doncs, perquè fessin les seves aportacions, comentaris, poguessin expressar les seves queixes, peticions, suggeriments, és a dir, era una reunió oberta, de manera que es donava la paraula a qui la demanava. A la reunió que vam fer a Tor i la que vam fer a la Tallada ens va acompanyar la tècnica de participació ciutadana del Consell Comarcal del Baix Empordà, però la de Canet i la de Maranyà doncs, no ens va poder acompanyar. A Canet, entre altres coses, es va informar de la connexió de la xarxa de sanejament i en aquell moment va participar el nostre arquitecte municipal, ens va acompanyar i va tenir aquest punt addicional a les que havíem fet en els altres pobles. De cadascuna de les reunions es va aixecar un acte que es publicarà en el portal Decidim, que serà pública. No sé si s'ha penjat o no, la Mercè, no l'hi he preguntat. Ja li preguntaré. I el que pensem fer és, al final d'aquest any o bé a principi de l'any que ve, fer un retorn als veïns pel que fa a les peticions que van fer, explicar què s'ha pogut fer, què no s'ha pogut fer o com es gestionarà. En l'àmbit cultural, doncs vam encetar l'estiu amb la rebuda de la Flama del Canigó el dia 23 de juny. Tot seguit es va fer la Foguera de Sant Joan, amb totes les precaucions que Protecció Civil ens havia fet arribar. L'endemà vàrem obrir, el dia 24 ja vàrem obrir la piscina, i aquest any doncs, hem ampliat l'oferta de la guingueta per millorar el servei, però també a veure si augmentem doncs, els ingressos. Val a dir que l'any passat es va tancar, com ja vàrem comentar en algun moment, amb superàvit la piscina. No recordo la xifra exacta, però potser eren 2.000 o 2.500 euros, una cosa així. I bé, a veure si anem millorant, doncs si aquest any podem repetir. També aquest any s'han reprès les classes de natació per la mainada i les classes d'aquagym. Com cada any també s'ha iniciat el casal, aquest any ja en plena normalitat. Però hem engegat un projecte nou, que en diem el projecte dels premonis, que és per joves que varen néixer entre el 2007 i el 2009 i que combina, doncs, com sempre, totes les activitats de casal, aprenentatge i lleure, i té lloc durant el mes de juliol. I sembla que aquests joves, doncs, aquests premonis estan contents. També ens hem adherit, com venim fent de fa molts anys, a la campanya del Mulla't per l'esclerosi múltiple. Aquest any es va celebrar el dia 10 de juliol. S'han recollit fins a dia d'avui 1.116 euros entre les vendes que s'han fet del merchandatge que el mateix Mulla't envia, i l'Ajuntament de la Tallada el que fa és les entrades d'aquest dia, del dia 10 de juliol, són a benefici del Mulla't. Dic que fins a dia d'avui perquè les coses que hi ha per vendre de merchandatge no les fem només el dia 10 de juliol, sinó que mentre estigui oberta la piscina, doncs s'aniran intentant vendre, diguem-ho d'aquesta manera. També hem participat en el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament de les persones grans. El dia 15 de juny, a la Tallada, es va fer una caminada. Era una acció o una activitat que es feia a Pals, Torroella i a la Tallada d'Empordà per denunciar les situacions de maltractament i abús de les persones grans, i es va llegir el manifest corresponent a la plaça de l'1 d'octubre. Doncs, al finalitzar la tarda, eren, no sé, entre les 7 i les 8, no recordo ben bé ara l'hora. Era un dia que feia molta calor i ho vàrem ajornar una mica més tard, cap a les 8. I també, ai, gràcies, Raquel.
Sí,
havíem quedat foscos. També, després de 2 anys sense poder-ho celebrar, aquest any hem homenatjat la nostra gent gran fent un dinar de germanor i una foto de família, i que aquesta festa la vam celebrar el dia 12 de juny. Seguint amb les actuacions més d'àmbit cultural, el proper 13 d'agost es farà una activitat amb el Museu de la Mediterrània, també amb aquest museu descentralitzat de Torroella, que consistirà en una visita guiada a l'església de Sant Esteve de Maranyà. I aquest any també coincideix que el dia 20 d'agost es farà també una altra visita guiada a l'església de Sant Esteve, però aquí en el marc dels espais medievals de l'Empordà, a les rutes del Romànic, a través de canalitzada a través del Consell Comarcal del Baix Empordà. També, per segon any consecutiu, hem iniciat els concerts del Festival Itinera. El primer el vàrem fer el dia 11 de juny a la Tallada, el dia 2 de juliol es va fer a Canet, demà es farà, si tot va bé, a Maranyà, i el clourem el dia 12 d'agost a Tor. Informar-vos també, doncs, que vàrem rebre el dia 13 de maig la visita del vicepresident Puigneró, en el qual ens va convocar a diferents ajuntaments de la nostra àrea d'aquí del Baix Empordà, aquí, en aquesta mateixa sala que ens trobem ara nosaltres, per explicar-nos el projecte de desplegament de fibra òptica que està duent a terme la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, no ens afecta directament com a ajuntament, però sí que ens afecta com a usuaris, perquè sembla ser que aquesta xarxa que oferirà la Generalitat de Catalunya és d'una banda molt més ampla i que els operadors que tenim a la zona podran, si així ho volen, en lloc d'estar connectats a la xarxa de Telefònica, estar connectats a la xarxa de la Generalitat. Segons va explicar el vicepresident, doncs era de banda més ampla i que els hi sortiria més barat. Nosaltres aquí ja això no ho sabem, aquests detalls, però vaja, si millora la connexió dels operadors, se suposa que nosaltres com a usuaris doncs també ens sortirem beneficiats. Ara estic molt contenta també d'informar-vos que per quart any l'Ajuntament de la Tallada doncs va rebre la distinció top 10 dels municipis de menys de 500 habitants pel que fa al grau d'implantació de l'administració electrònica. Són els premis AOC, que si us hi fixeu, quan entreu després de la sala d'espera, quan entreu a l'Ajuntament, a mà esquerra, hi ha els premis penjats perquè estan a disposició de tothom, i que estem molt contents d'aquest assoliment, no? Ens n'hem de felicitar, però qui més hem de felicitar, i per això ho faig avui públicament en una sessió plenària, és a l'equip d'administració de l'Ajuntament, perquè realment és mèrit d'aquest equip, i no ho sé, jo demano un aplaudiment per aquest equip. Llavors, també seguint amb les línies que anem fent cada any, doncs per col·laborar amb la prevenció d'incendis, i ja que tenim un escamot de voluntaris, l'escamot de la Greta, aquest any ja sabeu que ells fan la carta als Reis, cada any van demanant material, i aquest any ens varen demanar una podadora de l'altura, que és una podadora justament, però per tallar branques que van amunt, no? I l'actuació ha costat, la màquina aquesta, 729 euros, i amb una sessió d'aquestes que varen fer, en Macià va anar a explicar-los com anava la màquina aquesta, perquè això ja no són ni tisores ni podalls, això ja és un altre instrument. I aquí doncs parlarem del problema que he dit, de si no n'hi ha prou amb el que dic aquí, després a precs i preguntes podem tornar-hi, doncs el problema de l'aigua que hem tingut, el problema de qualitat de l'aigua que hem tingut a Canet. Doncs per causes que encara desconeixem, però que poden estar relacionades, segons el que se'ns ha indicat, doncs amb la manca de pluges i el descens del nivell de l'aqüífer, l'aigua de Canet va començar a agafar un color, a sortir d'un color oxidat, i les analítiques que es varen realitzar doncs en cap cas posaven en risc, afortunadament, la potabilitat de l'aigua, però sí que mostraven uns nivells anòmals pel que fa al valor de manganès. Llavors l'aigua de Canet ja té, per naturalesa, és molt rica en ferro i en manganès, però que els valors eren més alts dels habituals, però dins dels límits que correspon a la potabilitat de l'aigua. S'ha mirat de corregir la problemàtica, i això va requerir la intervenció del nostre proveïdor d'aquests serveis, que és Instal·lacions Verges, i que les factures aquestes addicionals que hem dit per valor de 2.100 euros corresponen a aquest seguiment, les analítiques i les hores dedicades per part d'instal·lacions Verges per identificar el problema. Però mentrestant el que es va fer per part de l'Ajuntament doncs va ser recomanar als veïns, mentre no es disposava dels valors de les analítiques de manganès, perquè se'n varen fer diverses, que no utilitzessin l'aigua per beure ni per cuinar, i se'ls va subministrar aquesta aigua. Es varen repartir, els brigades varen repartir aigua envasada a cadascuna de les cases. I mentrestant doncs es va contactar també amb Prodaisa, que és un proveïdor de serveis d'aigua, n'hi ha d'altres, però vàrem contactar amb Prodaisa que fes un assessorament en el proveïdor. És una mica com nosaltres anem al metge de capçalera i que ens deriva un especialista. Donat que la problemàtica no se solucionava, vàrem optar per aquesta solució. El Prodaisa va venir, els enginyers de Prodaisa va venir algun d'ells, va donar algunes indicacions a Instal·lacions Verges, i de moment sembla que l'anomalia s'ha resolt, és a dir, l'aigua surt com ha de sortir. Quan tu la veus que és clara, que ja no té aquell color oxidat, i els resultats que de manganès doncs han tornat a la normalitat per sota de 50 micrograms per litre de les dades de les presa de mostres que s'han fet a les fonts. Ara, per tancar l'expedient, ens queda conèixer els resultats d'una darrera analítica que s'ha fet en el dipòsit de l'aigua, que encara no la tenim.
Però bueno, si surt a la font, més o menys...
En les fonts que... surt inferior a 50. Res ha de fer pensar que no surti bé, però fins que no tens les dades
no es pot tancar.
No, és especular i prou. I també perquè fa que normalment ara sempre vaig informant també informacions d'alcaldia, ara petits arranjaments o millores que anem fent en el municipi, doncs com tots haureu pogut veure, els que heu passat per Tor, almenys, doncs hem fet una millora a la zona de la, on hi ha l'autocar escolar, allà on te recull els nens i les nenes i on te els deixa. És una zona que hi ha gent que circula a molta velocitat, tot i que està senyalitzada amb límits de velocitat, i el que s'ha fet és en aquella zona de la placeta de la Font mirar de senyalitzar-la millor, posar tota una sèrie de senyals tant verticals com a terra amb pintura, i a veure si donem una mica més de seguretat en aquesta zona. Sembla ser que els pares estan contents amb el que s'ha fet, i això vol dir que d'alguna manera suposo que els cotxes que hi circulen deuen haver minvat una mica la velocitat, no ho sé. L'actuació ha costat uns 2.241 amb 55 euros, entre la senyalització, diguéssim, de pintura, com els senyals que s'han posat amb els dos sentits, el que va d'entrada de Tor, diguéssim, i el que ve de Bellcaire cap a Tor. També s'han posat bústies a la zona de Torell i també a Canet. A Torell no n'hi havia, i per facilitar el treball del carter, doncs, bueno, que és com un disseminat, doncs s'han posat allà, i a Canet estaven molt i molt i molt velles, i també s'ha posat doncs un buc de bústies noves, i ara el que s'ha de fer és retirar les velles, i això acabaria de complementar el que vàrem començar ja fa un temps, perquè si us recordeu, doncs també es varen renovar les dels disseminats i que es troben en la zona aquella de la caseta. No sé si ho teniu present, que allà també hi ha uns bucs de bústies. En aquest cas, amb dues actuacions, han costat 2.459 amb 69 euros. S'ha fet, s'ha pintat els vestuaris de la piscina per la part de fora. L'edifici estava molt brut, si us en recordeu, estava ple de fongs, estava així molt ennegrit. I ja que volem millorar el servei que donem en la zona de la guingueta i de la zona de la piscina, doncs es va fer aquesta actuació aquest any, i ha costat 2.737 amb 0,2 euros. Si la nostra economia ens ho permet, l'any que ve tenim ganes de posar-hi unes lletres com aquestes d'aquí de la Casa de la Vila, però que posi piscina municipal, però ja he posat un sí condicionat. També amb la mateixa voluntat de millorar aquesta zona de la guingueta, s'ha posat rec i s'ha sembrat, bueno, s'ha fet herba macià en aquesta zona, i això és, doncs, si hi aneu, perquè és un ambient, és una zona molt agradable, doncs fa que sigui un lloc fresc també, i per tant d'alguna manera el podem convertir en un refugi climàtic en cas de que sigui necessari i no haver de fer servir totes les sales que tenim amb aire condicionat. Hem aprofitat també doncs per fer un rentat de taules i cadires, és a dir, una renovació de taules i cadires i posar-hi uns parasols. I l'actuació en global, tot el que s'ha fet, doncs ha costat 2.374 amb 69 per una banda i 1.700 euros per l'altra. I en els arbres de Canet, que fins ara s'arregaven manualment, també hem posat els arbres que hi ha a la plaça de l'Espai Canet, aquells lledoners que hi ha a la zona de pícnic. Doncs ha costat aquesta instal·lació del REC 796 amb 13 euros. També s'han posat cartelleres a Tor i aquí a la Tallada, a la zona de Cala Dolors, i això ja ho havíem anunciat en el ple anterior que ho faríem, però ara ja estan col·locades. Hi ha una a Tor, a la plaça de la Font, i l'altra a la zona del carrer Major, a la zona de Can Tomàs. I allà, en aquella zona de Can Tomàs, si ho teniu present, s'ha fet un paviment i s'ha posat una brana de fusta, perquè al fer el paviment podia ser que algú anés en bicicleta i que de cop i volta es trobés que se li acabava, diguéssim, el carrer. Llavors s'hi va posar aquesta brana de fusta. I llavors s'ha posat una altra cartellera a la zona aquella de Cala Dolors, perquè també és una zona a la qual la gent sol mirar la cartellera, i per tant van pensar que allà era una zona, doncs, que podia anar bé per posar totes les informacions. Tot plegat ha costat aproximadament, això que us he comentat ara, uns 4.000 euros, perquè s'hi ha de sumar la part de paleteria, això que he dit, el paviment, clavar... I després, ja per acabar, doncs, informar que ja hem hagut d'actuar amb diferents reparacions per fuites ja, o rebentades, és igual, ja siguin de canonades d'aigua o de sanejament. Ara últimament dues, una aquí davant de la caseta, que aquesta era d'aigua, i l'altra al carrer del Mar a Tor, que em sembla que va ser el dia de la festa, el dia que hi havia el sopar, doncs que aquella va ser de sanejament. No us puc dir, perquè encara no desconec el cost del que costarà aquestes reparacions, però vull dir que portem unes setmanes que...
Sí,
unes setmanes que tenim problemes d'aquest tipus. I em sembla que no he deixat res. Fins aquí la part d'informacions d'alcaldia i començaríem la part de precs i preguntes, i en tot cas, si fa falta, buscaríem els decrets per consultar-los.
Molt bé.
Com doncs, vulgueu.
Comencem aquest grup Republicans Units amb el mateix prec de cada ple, que és l'horari d'aquest ple. Nosaltres pensem que hauria de ser més tard, comencés a 8:15, i així es facilitaria l'assistència o facilitaria més la possible assistència dels ciutadans en aquest ple. També recordar que aquest ple hauria d'estar ja el primer ple amb streaming, fora d'aquell que vam tenir una experiència que, bé, tècnicament no funcionava massa bé, i ara, després d'una inversió i de més, doncs aquest ja hagués tingut que ser.
Ens falta que arribi alguna cosa, per això no s'ha pogut fer. Perdoneu, ho havia d'haver dit al principi i no ho he dit, això.
No passa res. Continuem. Abans he fet referència en els decrets d'alcaldia, que els havíem repassat i que faríem una menció d'aquests en precs i preguntes. Em refereixo, que també us vaig avançar una mica a la comissió informativa, a que hem observat i ens felicitem, és bo, que molts veïns han demanat llicències per col·locar plaques fotovoltaiques, bàsicament. Molins encara no hi he vist cap, però amb l'utilitat de minvar aquest consum energètic de les companyies i fer més autoconsum. Actualment aquest autoconsum, aquest consistori, el bonifiquen a l'IFIO amb un 95% de lo que seria aquest 3,5%, si no, que es tindrien que fer càrrec els ciutadans sobre el valor de la inversió, i això sí, després també li fem pagar una taxa administrativa, sembla que són 70 euros, no?, per la feina que desenvolupa cada una d'aquestes llicències. Per una altra banda, tenim una bonificació del 10% de l'IBI a 5 anys, 10%, no 50, 10, Déu, posen les ordenances fiscals, bueno, li estic dient a la secretària, perquè en la passada reunió comissió informativa s'havia parlat d'un 50, no, és un 10. Tant de bo fos un 50 i ara us diré el per què. Perquè també, si observeu, ara estem, i a més encara ho estan anunciant la pròpia Generalitat per la televisió i tot, gaudint d'un moment en què hi ha una subvenció que és que són 600 euros aproximadament per quilowatt pic i en els municipis petits un plus de 55, per tant 655. Dic això perquè amb una instal·lació d'uns 656 quilowatts pic, que seria per un habitatge unifamiliar estàndard, en el mes de juny això suposava més o menys un 50% de la inversió. Actualment el mateix habitatge rebrà la mateixa quantitat de subvenció, però li significarà un 23,8%. Veieu la davallada, no? Això per què? Perquè el cost d'aquestes plaques ha pujat moltíssim. O sigui, una inversió d'uns 8 o 9 mil euros ara està entre 18 i 19 mil. Clar, això fa que l'esforç de les famílies per ser sostenibles i tenir autoconsum cada vegada és més fort a fer i no tothom se'l pot permetre. I és per això que aquest grup aprofita i fa un prec en aquest equip de govern perquè quan es revisi l'IBI, sisplau, aquest 10% pugi. A nosaltres ens agradaria que fos el 95 i que no fos a 5 anys, però bueno, en la mesura del que es pugui, no se quedi estancat amb aquest 10% a 5 anys. En 5 anys ara ja no és possible amortir aquestes instal·lacions. També tinguem-ho en compte. La gent està fent esforços, a la gent li costa molt pagar la factura energètica, però també ara, actualment, a més, hi ha una mancança de plaques fotovoltaiques i d'instal·ladors d'aquestes. Per tant, les companyies que s'hi dediquen, a vegades també si s'ho fan venir bé i van pujant el preu, però també he de dir, i per coneixement, que el transport també s'ha disparat moltíssim i a més hi ha manca d'equipaments a origen, als països productors, bàsicament a Extrem Orient, i per tant encareix, és veritat que encareix. Llavors, si volem anar cap a, penso jo, no?, cap al camí de la sostenibilitat, hem de, en la nostra opinió, facilitar una mica més la vida als nostres conciutadans. Aquesta era l'objecció que volíem fer, i que s'ha convertit en un prec, però també raonat, o sigui, hem perdut una mica el temps en comparatives de diferents casos i tots ens porten al mateix, que un percentatge aproximadament d'un 50% de subvenció actualment ja està en un 20, 23, 24 com a molt. Després, voldríem preguntar, davant d'aquesta onada de calor que estem patint tots, quines mesures d'obertura de la piscina i d'aquests espais d'ombreig i de més heu previst en general, perquè no n'hi he sentit parlar.
És el mateix que vàrem preveure l'any 2019. Mm-hmm. La piscina està oberta des de les 10 del matí fins a les 8, bueno, les 2 i de les 3 fins a les 8 de la tarda, de tots els dies de la setmana. Per tant, em sembla que està completament oberta aquesta piscina. Si hi ha algú, nosaltres sempre gestionem els nostres abonaments, no sé si us heu comparat els preus de les nostres entrades i abonaments amb altres piscines, és un preu molt assequible, però sempre diem el mateix, sempre ho tractem tot de la mateixa manera. Si hi ha alguna família que té alguna dificultat que no s'ho pot permetre, per dir-ho d'alguna manera, o ho veu com una despesa accessòria que se'n pot estar, sempre pot passar per serveis socials, informe de serveis socials, i podria entrar tranquil·lament. De moment no tenim obertes les sales que tenim aire condicionat, però si convé es poden obrir com es va dir l'any 2019. Sobretot pensant en la gent gran, malgrat que la gent gran ens varen dir l'any 2019 que l'aire condicionat no els hi agrada gaire. I llavors el que fem...
Perquè seca, no? Suposo.
No els hi agrada, no els hi agrada, els hi molesta més aviat. En termes generals, no vol dir tothom. I llavors el que estem amb la Fina, amb la nostra dinamitzadora de la gent gran, doncs que ja la gent hi van els dilluns i els dimecres, però que també tenen un grup i que es relacionen, intentar que beguin molta aigua, també en combinació amb la metgessa, és a dir, que s'hidratin. Llavors, l'únic espai, l'únic poble en el que aquest estiu encara no podrem oferir un espai climatitzat és Maranyà, perquè a Canet hi ha l'espai Canet, a Tor suposo que el casal de Tor no hi posaria cap pega si hagués de fer servir, i aquí la Tallada doncs hi ha aquesta, hi ha la sala de plens, hi ha la caseta i el centre d'interpretació, que són sales que no són molt grosses però que poden oferir unes hores d'alleujament.
Si arribem a aquestes temperatures que s'esperen per sobre de 40,
però
seria...
Però un altre espai més natural, més obert, és aquest que us dic de la zona de la piscina, aquest de la zona de la Guingueta, que d'ençà que també s'ha posat el rec, tot i que no fa gaire, els arbres han canviat l'aspecte i han crescut. I és clar, si fa una mica d'aire, estàs a l'aire lliure, estàs a l'ombra, i amb la zona verda, doncs no és un espai climatitzat, però sí que és el que us deia, que pot actuar com un refugi climàtic. I a més que no està envoltat de carrers asfaltats ni res, que allò ja acumula molta calor. La idea seria aquesta si arriba la necessitat de fer-ho, o que hi hagués alguna petició. Fins a dia d'avui no. I a la gent de Maranyà els hauríem de dir doncs, que es desplacessin cap aquí a la Tallada, que és el lloc que tenen més a prop. L'any vinent, si toca bé, ja tindran la pèrgola, que també estarà climatitzada.
Molt bé. Heu parlat de la millora de l'aparcament de l'autobús a la placeta de la Font. Ens ho fem venir bé perquè ho teníem apuntat com a prec de demanar-vos-ho, que estudieu de posar dos miralls. Un, al carrer del Mar, quan es troba amb la carretera de Bellcaire, perquè allà no hi ha visibilitat, tens que treure morro i en el moment en què treus morro baixen ràpid.
Demanat, perquè m'ho va demanar en barrera.
Sí.
Bueno, m'ho va demanar en barrera i el vaig demanar.
Nosaltres també ho teníem apuntat, doncs us ho fem saber. Val? I l'altre, al carrer del Pou, també. Quan tu puges, tampoc tens visibilitat, tens que parar. Per cert, allà n'hi ha uns pins molt macos que deixen anar molta pinassa i que sempre està en el terra. Ja sabem, ho vam parlar...
Aquesta setmana s'han netejat
tres cops. Jo entenc que els pins és el que tenen, però procurem, més que ara no rellisqui ningú, perquè té molta inclinació, ja ho sabeu.
Aquest any és el problema de que amb aquesta calor desfullen molt.
Sí, és horrorós, és horrorós.
Patim nosaltres i pateixen les plantes.
Sí, però sabeu que és que n'hi ha gent gran que camina i passeja allà, i és molt perillós perquè poden relliscar. Bé, després aquest grup us va sol·licitar, tenir accés a l'inventari de béns d'aquest ajuntament. No se'ns va facilitar, se'ns va contestar molt bé, explicant que s'estava treballant amb una empresa i doncs volem saber l'estat, perquè no n'hem tornat a saber.
No hem avançat perquè amb tots els projectes que tenim, que us hem explicat oberts, sempre hi ha que te queden endarrerits. Ara estem, hem d'avançar, abans de vacances, volem fer una reunió amb el tècnic que ha preparat l'inventari de camins i seguir per aquesta via, per l'inventari de camins, explicarà el projecte, convidarem a la gent a seure, s'exposarà públicament, que la gent pugui doncs, fer-hi totes les aportacions o al·legacions que cregui oportunes, i aquest serà el següent pas. Aquest matí encara n'hem parlat amb la Raquel, d'això.
I aprofitant això, també volíem saber, heu parlat de la Greta, ens sembla molt bé, no?, que li facilitem eines, i perfecte, però clar, volem saber quantes hectàrees té aquest ajuntament en el bosc, propietat de l'ajuntament, i quins són els terrenys que té aquest ajuntament, i no ho sabem perquè no ens heu facilitat aquest inventari. Més o menys, digueu si teniu aquesta informació.
Sí, aquesta és de bon aconseguir.
Bueno, aquesta l'hem tingut fa poquet, sí, a través d'un informe de, reconeixement de les finques de titularitat municipal. Una empresa, sí, una enginyeria agrícola, ens ha fet un estudi i ha associat, doncs, amb unes notes del registre que teníem, però no teníem localitzades les finques, doncs els ha localitzat. I ara ja tenim l'informe i això, doncs, ja passarà a formar part de l'inventari. Però quan vàreu venir no ho tenia, per això no us ho vaig donar, perquè no els teníem casades. Ara ja els tenim casades i us ho podem facilitar, no hi ha problema.
Sí? Sí. Gràcies. Doncs prens nota i ens ho fas arribar, si us plau. Més temes. Que no em deixo res, però no ho sé. Tornant a Tor, ara que
he vist
que ja, ara que he vist que ja veig més coses, és normal, no? L'enllumenat, quan va i quan no va? Perquè allà, per exemple, a la plaça del Safareig, hi ha dies que va fins a la matinada, dies que no va, dies que s'apaga i que s'encén.
Sí, ja, o sigui, aquesta problemàtica és força comuna, llevat d'aquí a la Trillada, que ja sabeu que es va començar amb aquella primera subvenció, la de dinamització territorial, que ens va permetre actuar. No està tot acabat, falta els quadres encara. I res, la primera actuació que farà Etrabonal, quan realment ho tinguem, serà a Tor. Hi ha molts fallos perquè les instal·lacions són velles, i els quadres han quedat envellits, no estan actualitzats, i amb tempestes o amb demandes energètiques molt elevades és quan comencen a sortir aquestes coses. I si us recordeu, penso que era en l'anterior, en el ple que vàrem fer el mes de març, que vaig dir que n'estem farts, perdoneu l'expressió tan col·loquial, però
sí,
n'estem tics de que cada vegada que cauen quatre gotes o que allà saltin, Tor es queda no sé quants dies, Canet també no sé quants dies, els altres també, i d'aquí una mica la motivació per fer aquesta inversió tan important, amb inversió i amb manteniment, amb un contracte de gairebé 110.000 euros, ja ho heu vist.
Sí, sí, si això li sumem, quan són avaries generals que afecten a varis pobles, com hem tingut ahir, sense anar més lluny.
Sí, aquesta és aliena, diguéssim, a nosaltres, aquí està fora de la nostra àrea d'actuació. Nosaltres podem actuar a casa nostra. A casa nostra el que hem de fer és canviar les lluminàries perquè siguin, doncs, que consumeixin menys i per tant siguin més sostenibles i que alhora siguin més eficients energèticament, que hi hagi menys contaminació lumínica també alhora, i sobretot que prestin el servei per al qual les posem.
Després heu parlat, que ho teníem apuntat nosaltres, de que penjareu actes de les reunions que heu tingut.
Sí.
Us preguem que, sobretot, més que de la feina feta, que la veiem aquí amb els plens
no,
a diari,
no.
De les preguntes o de les suggeriments que ha fet la gent.
És tot.
Ok.
És tot. És a dir, l'acte no és gaire exhaustiva, no és molt llarga, i diu a l'hora que s'ha començat, el poble que s'ha fet, el primer punt, així pam pam pam, les informacions que s'ha donat per part de l'equip de govern, i després ja la part més important recull les preguntes, queixes, aportacions que han fet els veïns i veïnes que hi han participat.
Molt bé, quan serà penjat això?
Doncs no ho sé, no ho sé, ho ha de fer la Mercè i no us ho puc dir. Les actes estan totes quatre redactades, perquè dissabte o diumenge passat vaig venir a fer l'última que quedava,
va,
la de Marellà.
Llavors s'espera que en breu, no?
Però no sé quan.
Sí.
No sé la Mercè com està, perquè el portal Decidim ens el porta ella. No és una excusa, però bueno, li demanarem.
Sí, no? Sí. Doncs ja estarà.
Sí?
Sí. Bueno, una cosa més, desitjar-vos un bon estiu a tots.
Passat a davant. Doncs jo el que volia dir és això, que abans de cloure aquest ple, desitjar a tots i a totes que tingueu un bon estiu, que tingueu unes bones vacances, els que en pugueu fer, I donem per acabat aquest ple quan són les 20:51 d'aquest dia, de dijous.
Molt bé.
21 de juliol.
Molt bé.
Molt bé.
Doncs, bueno. Gràcies a tots.